Campiones de Lliga per 21è cop a la història.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? La Mati Ortiz s'ha retirat com mereixia la seva llegendària carrera, és a dir, recuperant l'hegemonia del waterpolo de casa nostra.
Super especial, crec que encara no m'han sortit les llàgrimes. Jo crec que també, et dic, vaig plorar suficient ja a la Champions. Ara només em surt somriure i ser feliç en aquest moment i emportar-me tot això cap a casa.
De seguida l'escoltem més amb el Pau Vituri després d'aquesta soferta victòria d'ahir al vespre. Per moment, segur que a vosaltres també, a tots ens van venir els fantasmes de la final del Pireu, d'aquella Champions perduda ara fa alguna que altra setmana contra el mateix rival i a falta de només 2 segons pel final. Però ahir no. L'Astral Pool ha aixecat una final que tenia molt coll amunt amb la derrota del primer partit i després de guanyar la Pere Serrat, ahir a Can Llong, a la Bombonera, a casa el títol es va quedar on gairebé sempre. No hi haurà triplet del Sant Andreu. El relleu del Mataró, de l'últim campió, és el Natació Sabadell. I després d'un any especialment difícil per les baixes, a les portes d'un estiu de molts canvis, havent picat el pal en moltes ocasions i gairebé sempre contra el mateix rival, aquest cop sí, l'Astral Pool tanca la temporada amb el títol de Lliga i ja en van 21. Enhorabona a les campiones.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Avui ens hi posem amb el Marc Cortina a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que el Betis s'ha quedat sense el primer títol europeu de la seva història. Malgrat el matiner gol d'Abde, el Chelsea va remuntar a la segona meitat per acabar enduent-se a la final de Breslau per 1-4. L'exarlequinat Sergi Altimira va jugar els últims minuts. La selecció catalana va guanyar ahir 2-0 Costa Rica a l'amistós jugat al Johan Cruyff. Els gols els van anotar Antonio Roca i Alanyà. Va ser titular un altre ex del centre d'esports, Pau Víctor. Avui el Toralín, segona semifinal de la Copa de Campions juvenil, Depor Betis. Ahir el València va eliminar el Madrid 2-1. Un Real Madrid, per cert, que ha rescindit el contracte d'Alberto Toril, de l'entrenador del femení, les últimes temporades. A Roland Garros estan jugant Davidovic i Munar contra Leechka i Fils, respectivament. Al quadre femení comença en una estona el Jessica Bouzas contra Robin Montgomery i Paula Badosa davant d'Helena Rousset. I al Giro, el líder, Isaac del Toro, va patir de valent ahir al Mortirolo, però va acabar guanyant l'etapa 50 quilòmetres més tard. Ara el mexicà té 41 segons respecte a Richard Carapaz i 51 sobre Simon Yates. S'espera avui un dia tranquil, en final a Cesano Maderno. I aquí a l'Hotel Suís.
Comenta la recepció.
Parlarem i molt de la Lliga de Waterpolo femení que torna a les vitrines del Natació Sabadell. Escoltarem Rubén Martínez, també saludarem en directe Albert Luque Júnior, jugador de l'UCAM Múrcia, el Miqui Gonzalo fent de les seves, venint des d'Estocolm cap a Múrcia. També parlarem, entre altres coses, de les renúncies que ha fet l'esport sabadellenc en els últims anys a categories per culpa de la Caixa, per culpa de la falta de recursos econòmics.
La notícia curiosa.
Coco Gauff, número 2 del món de tennis, es despista i arriba a la pista Roland Garros sense raquetes. Després de regirar la motxilla unes quantes vegades, va ser un nen qui va aparèixer corrent per la pista amb un munt de raquetes que les havia oblidat al vestidor. Després, això sí, un cop en marxa no va tenir problemes per desfer-se de l'australiana Gadecki per la via ràpida.
De quin partit no estarem pendents?
Del Malàisia Cap Verd, un amistós internacional que arrenca d'aquí a 2 horetes.
I a les xarxes socials.
L'allau de tuits i d'històries compartides a Instagram per la Mati Ortiz en el dia de la seva feliç retirada.
Avui celebra el seu aniversari.
I acabem felicitant l'exarlequinat Xavi Boniquet.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, que s'acosta el diumenge, que de seguida anem amb la informació arlequinada del Centre d'Esports Sabadell, però avui hem d'obrir, no pot ser d'una altra manera, amb el títol de Lliga. L'Astral Pool Natació Sabadell s'ha proclamat campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo per 21è vegada en la seva història.
Teníem ganes de poder acabar la temporada d'una altra manera, de poder acabar la temporada com de veritat volíem, i bueno, crec que ho hem fet, crec que hem fet un molt bon treball aquestes últimes setmanes, i ja està, ara ens hem tret un pes de sobre i ara a gaudir la Lliga.
Estem molt contentes, i jo especialment molt, molt content de guanyar la Lliga aquí a casa nostra davant d'un gran equip com és el Sant Andreu. Jo crec que no podíem acabar de millor manera, no? Fins i tot podríem dir que no era just que donada tota la situació de l'equip amb les baixes, amb el que hem competit a cada final que hem arribat, no guanyar una era dura, no?
El primer tastet de la Bea Ortiz i del David Palma. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Què tal, Adri, com estàs?
Avui seràs per un dia l'home a waterpolo. Dos anys després, el club ha recuperat el títol de Lliga i ho ha fet superant el Sant Andreu en un tercer partit d'aquesta final que es va decidir, de fet, com a la Champions, al Pireu, en l'última jugada.
Sí. Per sort, aquest cop amb un desenllaç diferent. I això que en el tercer quart, amb el 7-4 a favor del club, semblava, doncs, això, que l'Estrasburg encarrilava el triomf en aquest partit decisiu. Però, com no podia ser d'una altra manera, Adri, el conjunt andreuenc, que va posar l'emoció i la por al cos, es va situar a un sol gol amb aquest 8-7 que acabaria sent el resultat definitiu, però Caral Anton, és a dir, la mateixa protagonista que el Pireu fa unes setmanes, va tenir un últim llançament que podria haver forçat la tanda de penals. Aquest cop, com diem, afortunadament, no va significar, en aquest cas, forçar l'empat. El club, per tant, tanca la temporada havent guanyat la Lliga i també en el seu dia la Supercopa d'Europa, és a dir, un balanç bo, però diu Palma que podria ser millorable.
Una de les coses que pensava era la valoració en cas de perdre. I dic, o sigui, segur que a nivell de resultat, pues, un desastre, no? Perquè és un equip que sempre volem, o un club que sempre volem guanyar. Tal com ha anat i arribar a totes les finals i acabant amb la victòria, ho dono com una temporada bona. Millorable, evidentment, que és el que intentarem fer la temporada que ve.
Va bé per ubicar-nos en l'ambient que va haver-hi ahir, perquè escoltàvem gairebé de fons el David Palma amb aquests crits de que parli la Mati de la graderia. És una temporada la que ve, en la qual ja no hi serà la defensora de Boia sabadellenca.
Sí, recomano, per cert, qui encara no ho hagi fet, que vagi al nostre canal d'Instagram, preciós reel de la celebració d'aquest títol de Lliga de l'Estrasburg, i en el qual, jo diria, Adri, que en aquesta festa la gran protagonista és Mati Ortiz, que, com dius, al final estem parlant, doncs, de la capitana i defensora de Boia, que penjat definitivament el casquet, aixecant aquesta 17a i última Lliga que posa la cirereta, vaja, una carrera molt exitosa de dues dècades amb el primer equip del club.
La Mati la trobarem molt a faltar. Ella sap lo important que és per l'equip, tant dintre de l'aigua com fora de l'aigua, i jo estic especialment molt feliç per aconseguir aquesta Lliga, no, per ella, i que es retiri amb aquest títol, ja que no va poder ser la Champions. A falta de dos segons que ens fotre una hòstia guapa, i jo crec que està molt contenta avui i tot l'equip molt feliç.
Una hòstia guapa, diu, que es van fotre la Champions amb aquesta manera tan particular que té el David Palma de comentar-ho. 17a Lliga de Mati Ortiz, de les 21 que té el Natació Sabadell, pràcticament ja ho diu tot la dada. Amb la gran protagonista d'aquesta final, amb la Mati Ortiz, va conversar ahir d'aquesta forma el Pau Vituri després de la Lliga Iberdrola aixecada per la defensora i, com deia ara el Sergi Parc, capitana d'aquest Natació Sabadell.
Jordi, què tal, com estàs? Felicitats.
Amb molta calor, moltes gràcies.
Què se't passa pel cap ara mateix?
Doncs ara mateix no em dóna temps ni a pensar. Entre fotos, entrevistes amb la meva família, la grada i tot això, crec que és un moment superespecial. Intentaré en recordar-me de tot el que està passant, però realment molt, molt feliç d'aquest moment.
Ara sí que s'ha acabat. Déu-n'hi-do, sí.
Ha passat ràpid, la veritat, que ara ho penso, i fins i tot el dia d'avui, no sé, sembla que l'entreno d'aquest matí faci molt i realment fa res, i bueno, doncs, superespecial. Crec que encara no m'han sortit les llàgrimes. Jo crec que també, et dic, vaig plorar suficient ja a la Champions, ara només em surt somriure i ser feliç amb aquest moment i emportar-me tot això cap a casa.
Quin canvi d'entrevista, eh? Fa un mes allà al Pireu i avui aquí a Can Llong. Així s'acaba una carrera, eh?
La veritat que sí, contenta, superfeliç, ja et dic, però sincerament jo segueixo dient que tant a la Champions com aquí, les llàgrimes de la Champions també era perquè estava sent una temporada dura i per mi era molt important guanyar-la per l'equip, no només per mi, però acabar així, la veritat que m'he sentit superestimada per les meves companyes, tota l'estona que llegia o escoltava alguna cosa deien que ho feien per mi, i la veritat que els hi agraeixo moltíssim. Jo sincerament volia guanyar aquesta copa per totes nosaltres, per l'staff i per tot el públic que ha omplert avui la piscina i que sempre està allà i pels que esteu sempre com vosaltres.
No deixa de ser irònic també que la teva última lliga s'acabi decidint, Mati, amb una acció defensiva on has destacat i moltíssim.
Sí, la veritat que quan he robat aquella pilota també i de més he pensat, ostres, la Mati de sempre, no? Llavors he pogut aportar la meva essència en aquell moment. Crec que tothom em coneix, no em caracteritzo per l'atac i tampoc ho he necessitat com amb ambició, no tenia aquesta tanta ambició, però sí a la defensa. Jo crec que això m'ha fet créixer, m'ha fet estar aquí fins on he arribat, que mai ho havia imaginat. I també et dic que hi ha una de les coses que m'ha fet encara creure-m'ho més, que m'ho creia molt, i era llegir el vostre article que deia que cap final el tercer partit s'havia perdut aquí. I per tant, m'he anat a dormir i he dit, la guanyarem, perquè lo pone Radio Sabadell.
Bueno, l'última va ser l'any 2010, quan sí. Va venir la Laura Ester i la Jenny Pareja amb el Medi. Contra el Mataró, les tres últimes havien sortit bé al tercer partit. La sensació que feia és que també la victòria de l'altre dia a Sant Andreu va ser molt important, no?
Molt important. Crec que ens va fer créixer. Jo, abans de sortir aquell partit, els hi vaig dir, mira, és un equip jove, és un equip amb moltíssima ambició, de veritat, de tot cor, que també els les felicito perquè fan créixer l'esport, però no pot ser que tinguin més orgull que totes nosaltres. O sigui, al final crec que totes les que estem aquí, la mitja d'edat és, no sé, 25, 30, i crec que portem molts jocs, moltes finals, no podia ser que la deixéssim perdre. Havia de sortir l'orgull, i si havíem de perdre amb orgull, doncs es perd, però no baixen els braços.
En 20 anys el primer equip del club donen per moltíssim, però ha estat aquesta una de les temporades més complicades, on han passat més coses, més entrebancs. Hi ha hagut temporades també, doncs, allò recordo recentment també, on no es van aconseguir títols, però és que han passat tantes coses, no, Mati, aquesta temporada?
Sí, la veritat que ha sigut una temporada boja, per això justament volia com guanyar, no? Perquè no és tant per mi un títol o no, perquè al final els números, sincerament, hi ha un moment que s'acaben com oblidant, però són els moments que hem viscut. De veritat que després de la Champions va ser un moment molt dur. Després de perdre el primer partit aquí del play-off contra el Sant Andreu, aixecar l'equip va ser duríssim. I jo he intentat per tots els mitjans fer-ho. De fet, vaig tenir un dia també que vaig dir, mira, crec que no puc més, o sigui, necessito també forces de les demés. I en aquell moment l'equip es va volcar moltíssim i crec que entre totes hem anat traient el cap, no? I aconseguir, doncs el que et deia, treure l'orgull i acabar de la millor manera possible.
Bandera del club i bandera de Mèxic, del país on vas néixer. Què representa, què significa per tu les dues coses?
Doncs és que les dues coses són família, és casa, m'he criat aquest club, la veritat que s'han portat molt bé amb mi sempre, els hi he d'agrair. Veure com l'agrada estar animant-me i dient tota l'estona el meu nom per mi és molt especial i ho agraeixo a tothom. I òbviament Mèxic per mi és, doncs, la meva família, part de la meva mare, i això crec que sempre abans de venir aquí he parlat amb ells, m'han escrit, no m'han pogut veure mai en directe jugant a una piscina, però la veritat és que ha sigut superespecial tenir-los i això m'emporto tota la meva vida cap a mi.
Tenim pendent un dia d'aquests una conversa una mica més llarga i reposada, però llenço la pregunta ara en versió reduïda. I ara què?
De moment descansar, que crec que ja en tenia ganes. Ser una mica més, estar més tranquil·la amb el tema dels horaris, no estar tan condicionada sempre a pensar que tinc doble entreno, no puc fer coses, no puc fer plans. I ara, de moment, doncs això, aprofitar una miqueta l'estiu, a posar una mica d'ordre també en aquest moment, que jo sóc així, sóc tranquil·la i de ficar ordre, i en un futur doncs veurem, seguirem. Estic treballant en algunes coses, d'altres segurament parlaré amb el club d'algunes altres que ells volen que estigui també, però veurem, encara està tot obert, de moment disfrutar d'aquest moment.
Doncs Mati Ortiz, que ens emplacem, insisteixo, d'aquí ja trobarem la data, però ara mateix només em surt dir-te que moltíssimes, moltíssimes, moltíssimes gràcies i també moltíssimes felicitats per aquest últim títol de la teva carrera i se'm posa la pell de gallina. Gràcies, Mati.
Doncs moltes gràcies a vosaltres i en especial també a tu, Pau, perquè ens hem criat junts des dels 3 anys i ha sigut molt especial veure't aquí donant els nostres partits i vivint-lo amb nosaltres.
Doncs reconeixement també pel Vituri, que des de ben petitó ha anat a classe no només amb la Mati, sinó amb la Maica Garcia també, o sigui que tot queda aquí ben lligadet. De fet, Parc, per rematar-ho, el de la Mati segurament va ser el més emotiu, tot i que déu-n'hi-do el que ens ve ara, però no va ser l'únic comiat.
No, déu-n'hi-do, eh? Els temps de canvis, per dir-ho així, que venen en l'equip de David Palma. Recordem que, per exemple, la italiana Sofia Giustini no continuarà, tampoc l'hongaresa Rita Castell, la neerlandesa Laura Arts, Irene Casado també deixarà el primer equip del club, o Bea Ortiz, que també va confirmar que no seguirà a Can Llong la pròxima temporada. Entre agraïments, la millor jugadora del món, així va ser triada en el seu dia, es mostrava també molt emocionada.
Aprofito per donar les gràcies al club, al meu equip. Perdó. Ha sigut un orgull per mi jugar aquí. I res, ara tinc una altra nova etapa per davant. És una nova oportunitat, crec que l'haig d'aprofitar. I, òbviament, trobaré molt a faltar aquest club, aquest equip, a tota l'afició, i repeteixo, molt orgullosa d'haver format part d'aquest club i d'haver jugat i haver guanyat tantes coses en aquest club.
Hem començat el programa dient que la Mati Ortiz no havia plorat, però déu-n'hi-do, l'havia Ortiz.
Sí, sí, per tancar la seva segona etapa a l'Estòpol Natació Sabadell, la veu així de trencada, la rubinenca, que per cert, la temporada que ve, Adri, jugarà a un, per què no, potencial rival també de l'Estòpol en la lluita per la Champions. Enguany ha sigut quart, estem parlant del Ferencváros hongarès, i que ara comptarà l'equip major, doncs això, amb Bea Ortiz.
I veurem què passa també amb l'afer de Paula Leitón i aquest interès de l'Atlètic Barceloneta. Gràcies, Parc, fins ara.
Adéu, Arroyo.
Atenció, Sabadell. Pedro Capó, un dels grans noms de la música llatina, arriba a Sabadell des de Puerto Rico. El guanyador de 3 Grammys llatins actuarà en el seu únic concert a Espanya aquest any, dijous 13 de juny, al Parc Catalunya. Prepara't per cantar, ballar i vibrar amb èxits com Calma i molts més. Entrades a la venda a la web oficial del club csabadellfc.com. No et quedis fora d'una nit inoblidable. Un concert organitzat pel Centre d'Esports Sabadell amb la col·laboració del Festival Observa. Ràdio Sabadell, emissora oficial.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell.
Descobreix el nou Volvo EX30, el SUV 100% elèctric més compacte i sostenible. Fins a 476 quilòmetres d'autonomia. Pantalla central amb Google i Apple CarPlay sense fils. Seguretat d'avantguarda. Des de 28.400 euros. A Turismes Vallès, Rambla Iberia 201, Sabadell. Volvo EX30. Petit en mida, gegant en innovació.
Atenció, Sabadell. Pedro Capó, un dels grans noms de la música llatina, arriba a Sabadell des de Puerto Rico. El guanyador de 3 Grammys llatins actuarà en el seu únic concert a Espanya aquest any, dijous 13 de juny, al Parc Catalunya. Prepara't per cantar, ballar i vibrar amb èxits com Calma i molts més. Entrades a la venda a la web oficial del club csabadellfc.com. No et quedis fora d'una nit inoblidable. Un concert organitzat pel Centre d'Esports Sabadell amb la col·laboració del Festival Observa. Ràdio Sabadell, emissora oficial.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Vinga, som-hi. Després de la publicitat i d'aquesta alegria de la 21ena Lliga del Club Natació Sabadell de Waterpolo Femení, anem al dia a dia del centre d'esports en setmana de final de play-off, a veure si és una segona alegria a Múrcia amb l'ascens a Primera Federació. De Sergi a Sergi, del Parc El Garcés. Què tal, com estàs?
Bona tarda.
Per parlar d'un segon entrenament, el de la setmana, de fet diria que pràcticament tots, si no tots, són a la nova Creu Alta.
Tots.
Tots, directament. Mm-hmm. Podríem dir que sense massa novetats avui.
Sí, sense massa novetats, com a mínim que sapiguem de manera oficial. Sempre diem el mateix, ara parlem, una miqueta de tocats, lesionats, sobretot amb un parell de noms propis que ens deixa la setmana. Però per la resta, res, que l'equip ha continuat avui preparant, com dius, sense gaire notícia, fora del que és la rutina, aquesta final de diumenge. I aquest partit ja sí que caixa o faixa, que no li queda una altra, que és l'última oportunitat que tindrà el conjunt arlequinat per acabar de rematar, tant de bo que sí, l'ascens a la Primera Federació.
De tots els que estan tocats, entre Cotons, els Miguelete, Cortés i companyia, que en teoria han d'arribar a Tico Iniesta, etc., la gent jo crec que del nom propi que està pendent és de Bakayoko.
Sí, 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 i no sé si vinc a tirar una mica d'aigua al vi o a ser més realistes que desitjosos, però continuant assegurant-nos que ho té francament complicat, que s'està explotant al màxim les opcions que pugui tenir el davanter francès, però que, de fet, avui se li han de fer proves mèdiques i que, bé, aquest genoll, que semblava en un principi que era una lesió gravíssima i que fins i tot ens vam posar les mans al cap patint perquè Rayan Bakayoko realment s'hagués allò que es diu trinxat el genoll, no va ser així, afortunadament no va ser així, però també, a diferència del que ens intentaven dir ahir, però que nosaltres venim dient des del primer moment, Adri, per poc que sigui, aquest genoll està afectat, no està al 100% ni molt menys, i a mi me continuen assegurant que o hi ha un autèntic miracle mèdic o fins i tot es fa complicat creure en que es pugui forçar la màquina allò amb algun tipus d'infiltració, etc., perquè Bakayoko estigui a disposició de Vimovilla de cara a aquest cap de setmana. Però ja et dic, som dijous, el temps donarà o traurà raons. La informació amb la qual treballem avui és que Bakayoko mèdicament està pràcticament descartat al 100% pel partit de diumenge.
I de fet li preguntàvem en els últims dies a Rubén Martínez, no per Bakayoko en concret, perquè òbviament per començar no és ni mèdic i no ha explorat el genoll del de Montpellier, però sí sobre les possibles baixes que pot tenir al davant el centre d'esports de cara a aquesta tornada de la final contra UCAM. Aquesta és la resposta de l'ex de l'Albacete, de l'Ogroñés, etc., parlant d'això, de les baixas y al fondo de armario, que tal Sabadell.
Tenemos la suerte de que la confección de la plantilla pues se ha hecho amplia. Creo que en eso hemos hecho un máster este año de tener bajas, así que bueno, no nos pillará de nuevo. Ya te digo, en estos partidos no puede haber ninguna excusa y vayamos o seamos los que seamos allí, iremos a por todas.
Doncs sense excuses i amb un equip al centre d'esports que sap que realment ho té a tocar.
Sí, home, té aquesta oportunitat d'or, sobretot perquè el partit de la primera volta, o el partit de l'anada, millor dit, més que de la primera volta, tot i que podria haver estat encara millor, allò ja ens hem curat les ferides del que podia haver estat i no ha estat finalment, però és evident que ara ja val de poc, primer, lamentar-se de res, segon, fer qualsevol tipus de càbales, i per aquí va una miqueta la resposta d'un dels capitans, un dels pesos pesants d'aquest vestidor com és Rubén Martínez, a l'hora de dir allò de, també molt tòpic, Adri, el premi és tan gros, el d'un ascens de categoria, el de poder tornar a la tercera categoria del futbol espanyol, que ara mateix, allò, ni especulacions ni altres històries, màxima confiança i a lluitar-ho.
Si te digo la verdad, el premio es tan grande que aquí las cuentas de la lechera no valen. Me tocó ascender, por ejemplo, con el Albacete cuando estaba todo en contra, a falta de 5 minutos, la prórroga tampoco nos valía y a falta de 2 minutos de acabar la prórroga ascendimos. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que al final sacar cuentas en este tipo de partidos no vale. Creo que llegamos, y esto es lo que más confianza me da, en un momento de madurez importante del equipo, donde el equipo ha dado un paso adelante, y eso es lo que a mí más confianza me da.
I una més, que t'he guardat en aquest cas per parlar d'UCAM, perquè és evident que el Sabadell va ser superior al conjunt murcià en el partit d'anada, sobretot una primera mitja hora realment on el Sabadell li va sortir tot de cara i fins i tot diríem que va sorprendre al conjunt universitari, però també Rubén Martínez, que ja té un grau d'experiència, que ja té gairebé una llicenciatura a les esquenes del que són veure-les de tots els colors, té clar que diumenge serà molt diferent, que UCAM juga a casa, que UCAM juga davant de la seva afició, que la victòria els hi val als homes de Germán Crespo i que, per tant, serà un equip segur molt més perillós del que vam veure potser diumenge durant bona fase del partit.
Ellos son un equipo que tiene un gran potencial arriba y lo hemos visto durante toda la semana. Que ellos no hayan podido tener hoy su mejor versión, creo que es mucho mérito nuestro y no de mérito de ellos. Entonces, pues bueno, seguro que hacemos análisis de las cosas que podemos mejorar, a seguir trabajando y bueno, estamos a un pasito más cerca.
Un passet més a prop, però és el mateix. Segurament que pensaran a Murcia. La setmana passada parlàvem amb un dels exarlequinats de la plantilla de l'UQAM, Àlex Gompi. Va començar la temporada directament aquí, al Sabadell. I avui saludem l'altre, sabadellenc, de fet. Va viure aquí i va jugar al centre d'esports en etapa formativa i des d'aleshores ha passat per clubs com l'Eldense, com l'Hèrcules o ara l'UQAM. Albert Ramis, Luque, Luque Junior, què tal, com estàs?
Què tal? Bon dia. Tot bé?
Bé, de moment aquí esperant que arribi diumenge, ja t'ho explicaré després a les 9 de la nit de diumenge. Ja hem viscut la meitat de l'eliminatòria, tu com la vas veure?
Bé, pues va ser un partit on per mi la primera part al Sabadell va ser superior a nosaltres, va estar en un altre nivell d'intensitat, crec que superior a la nostra. La segona part jo crec que va estar una mica més igualada, marcat també per les expulsions i el que va passar, però bueno, espero el partit de tornada, espero un partit diferent, pel nostre bé, sobretot.
Us va sorprendre el Sabadell, fins i tot, en aquests primers minuts?
Bueno, sabíem que era un equip molt bo, que té jugadors de molta categoria, sabíem que no era gens fàcil, però és veritat que van sortir amb un nivell d'intensitat molt alt i la veritat que la primera part ens van passar per sobre.
Ho deies entre setmana a mitjans murcians que per tu seria un partit molt, molt especial. No sé com el vas viure i fins i tot com recordes el teu pas aquí al centre d'esports?
Recordo el meu pas molt bé. Vaig fer una etapa a l'última juvenil, vam fer un gran any i el recordo molt feliç. I d'altra banda sabia de la dificultat que té la nova Creu Alta, del que el Sabadell ens plantejaria i no em va sobtar el fet de que anessin amb aquest nivell d'intensitat, però la realitat és que ens van passar la primera part, ja et dic, per sobre.
També va ser un partit de tensió, eh? Vas estar en alguna gresca, es notava del que hi havia en joc.
Sí, la veritat que soc, que fora del camp soc un, em considero bona persona, però dintre del camp és veritat que soc molt intens, m'agrada defendre molt l'escut que porto. Bueno, són gresques que es queden en el camp i que és futbol, tu sabràs.
Sí, home, i tant. Parlem de diumenge ja. Què canviarà el partit del Bisòquer La Condomina respecte al primer, aquest que estàvem comentant fins ara?
Bueno, jo crec que serà un partit molt diferent. Al final nosaltres no vam donar la nostra millor versió. Crec que som un equip que proposa molt més, que en pilota sometem molt als rivals i a dalt tenim molta pólvora. I jo crec que serà un partit diferent amb la nostra gent i crec que serà un partit totalment diferent al que vam veure a la nova Creu Alta. Ara, això esperem.
Jo no t'ho compro, evidentment, però ja m'entendràs. Ara que parles de la gent, aquí l'afició en certa manera s'ha resignat ja, sabent que no tindrà més entrades. Si no, segurament hi hauria més arlequinats encara dels que ja aniran a Múrcia. Però allà la gent com està responent? Vosaltres des del vestidor, quin ambient esteu notant?
Pues sí, bueno, el tema entrades no tinc ni idea, no m'he ficat ni em vull ficar. Crec que han donat, no sé si les mateixes, però bueno, que és un tema, no sé, però des del club ens ha dit que el camp estarà ple, que vindrà molta gent i que ens animaran amb tot el que puguin.
Sé que parlar de percentatges fa de mal dir sempre, però tenint en compte el factor camp, per una banda, que és favorable a vosaltres que jugueu la tornada allà, però per contra que al Sabadell sí que li val l'empat i vosaltres heu de guanyar, ara mateix qui creus que és el favorit en aquesta eliminatòria? Quin tant per cent creus que té cada equip de pujar?
Pues si et digués que té més tant per cent el Sabadell, t'estaria mentint perquè jo confio en el meu equip. Al final hem de guanyar per 1-0, que crec que hem guanyat quasi tots els partits que hem jugat a casa, els hem guanyat. Amb el nou entrenador, tots els partits que hem jugat a casa hem guanyat. Per tant, et diria que és una eliminatòria, com ja esperava, molt competida, que està al 50%, però que, bueno, que jo confio en el meu equip. Al final juguem a casa, hem de guanyar un partit a casa i això és en el que confio.
Les dues últimes, Albert, al final us jugueu tota la temporada els dos equips a una carta, a un partit a 90 o a 120 minuts, per tant, no sé tu, per exemple, els nervis com els portes, si ets dels que s'imagina i projecta com pot anar la cosa, allò de si faig el gol de l'ascens, si acabem celebrant alguna cosa o no, o si tu pots dormir bé els dies abans i no et menges tant el cap.
Bueno, la veritat és que a mi m'agrada aquesta certa pressió, a mi m'agrada, clar que m'imagino ficar el gol de l'ascens, ficar-ho tot, però ja saps com és el futbol, que no pots imaginar-te res perquè després passa tot el contrari. Però bueno, és veritat que més que nervis són ganes de que arribi ja el dia, de que passi el que tingui que passar, però que passi ja.
I l'última, és la pregunta tòpica que et deuen haver fet ja mil vegades segur, però aquest Luque Junior que portes a la samarreta et delata en certa manera. Crec que el teu tiet, l'ex del Depor o del Màlaga, l'Albert Luque, va venir ja a la nova Creu Alta i m'ha semblat llegir que també té previst anar al de tornada. Per tant, amb aquest punt d'experiència a la família que tu ja tens, què t'ha dit aquesta setmana? N'has parlat? No? Quin consell t'ha donat?
Sí, bueno, m'ha dit, parlem molt, és gairebé un segon pare per mi, va venir allà, va estar allà i demà ja ve cap aquí, ve tota la família, i ell m'ha transmès, ell ha jugat partits molt més importants que el que juguem aquest cap de setmana, però m'ha transmès això, que estigui tranquil, que al final estigui el moment de poder marcar la diferència, i que tranquil·litat, que al final estem fent el que ens agrada, sense pressió, i cap endavant.
Doncs Albert Ramis Luque, Albert Luque Júnior, ens veiem diumenge per allà, exarlequinat de Luca Murcia, ja m'entendràs. Sort a partir de dilluns, que ens hi juguem molt tots. Una abraçada, cuida't molt.
Sort igualment, una abraçada.
Escolta el programa quan tu vulguis, el podcast de l'Hotel Suís.
Garcés, potser és que el recordava de l'etapa formativa, encara juvenil, però m'ha agradat el discurs.
Parla bé, eh?
Sí, parla bé. I a més, d'allò de no caure en tòpics, a dir, mira, per mi no és favorit el Sabadell, estem 50-50, per molt que haguem de guanyar nosaltres i a ells l'empat li valgui.
No, a veure, si tira d'estadístiques és evident que, bé, les ha repassat ell. Els números de Ducamp, amb l'arribada de Germán Crespo, doncs són d'un equip que reacciona, que no arriba per, o no li dona per ser campió de Lliga, però que finalment es classifica, doncs, en aquest cas com a tercer classificat, però és que estem parlant del millor local de la seva lliga, juntament amb el Juventud Torremolinos, que és finalment l'equip que puja, és el millor local. O sigui, només ha perdut dos partits a casa, ha sumat, crec, tiro de memòria, Adri, 35 punts al Bisoccer La Condomina. Clar, si t'aferres als números freds, que són això, números freds, també és veritat que és un equip que encaixava poc, i l'altre dia, en mitja hora, si ens descuidem, el Sabadell els hi fot 3. Però ara mateix, clar, suposo que cadascú intenta aferrar-se
cap a casa, no?
el que millor o més li convé, i és clar que, clar, no han perdut, també hem de dir, ens val amb un empat també, eh? Amb un empat faríem feina, per tant, ei, si no volen perdre, ho deixem amb un 0-0 d'entrada, patirem o no patirem, però ho deixem amb un 0-0 i ens val, ara mateix.
Has parlat de números freds, que són el teu enemic públic aquí.
No, el meu punt preferit, tinc el mòbil a la mà, o sigui, t'estic esperant. El dia que posem càmeres hauré de dissimular més, però ara ja ho puc dir, tinc el mòbil a la mà.
Perquè... I les ulleres posades, per ser que
veig a venir el que ve i jo ja em preparo.
No t'has parat a pensar quan segons, tercers, quarts o en què ens han pujat.
No, avui m'has agafat amb molta feina.
Va, la Núria García en aquest informe respon al Sergi que no és que pari molta atenció amb el tema, però segur que vosaltres us pregunteu una mica més que ell qui ha pujat en els anys de segona federació, els segons, els tercers, els quarts o algun cinquè.
Aquesta temporada és la quarta des de la creació de la segona federació i, curiosament, els campions d'aquest grup han estat sempre de comunitats diferents. El Numancia el primer any, el Teruel el segon, l'Hèrcules el tercer i, enguany, l'Europa. Per la via del play-off, el primer any es va jugar en seu neutral a la zona d'Alacant i a partir del segon ja va ser amb el format actual d'eliminatòries a anada i tornada. I mai un cinquè ha ascendit. Enguany el Torrent i el Teruel podrien ser els primers en fer-ho. Els dos van empatar el primer partit de la final a casa i se la jugaran a Talavera i Sòria respectivament. El Sabadell ha accedit com a quart classificat a aquesta promoció i hem sentit Movilla dir moltes vegades el mateix.
A ver, hay una cuestión que no lo digo yo, lo dicen las matemáticas y la estadística, la historia
de este formato, que en las dos últimas temporadas los cuartos clasificados de 14 solo ha ascendido uno. Es decir, hay un 7% de posibilidades de que el Sabadell ascienda estadísticamente. No lo digo yo, que nadie me saque el titular equivocado, Lo dice la estadística y lo dice las matemáticas, ¿vale?
Aquest únic quart que va ascendir va ser l'Atlético Sanluqueño el 2023, desfent-se a domicili de dos filials, el del Valladolid a semis i el de l'Alavés a la final. Els altres 14 equips que han pujat han estat o bé segons o bé tercers. I en aquest capítol sí que està molt repartit. 7 subcampions, Mérida, La Nucía, Real Murcia, Recreativo de Huelva, Atlético de Madrid B, Baracaldo i San Sebastián de los Reyes. I també 7 tercers. Ceuta, Eldense, Recreativo Granada, Tarazona, Teruel, Balears i el Zamora de David Movilla l'any passat.
Per tant, Movilla, que està també en aquestes estadístiques del passat més recent, és cert que només un quart ha pujat, com ve repetint per activa i per passiva el tècnic del Sabadell, va ser l'Atlético Sanluqueño. Ara bé, Sergi, això no vol dir que el factor camp sigui tan, tan, tan decisiu, eh? No sé si tu ets molt conscient de com pesa o no el fet de jugar el segon partit a casa. Quina sensació tens? Que el playoff condiciona molt jugar a domicili o no?
Soc tan feliç amb aquestes preguntes. Que gairebé,
no, això no és d'estadística.
Que gairebé són retòriques perquè te les podries respondre tu mateix. No, no soc conscient, però així em diu el Nas que no té massa importància o que no és tan determinant el fet de jugar a casa la tornada. És més, si m'agafo a la sensació que és únicament sensació, et diria, i ho he repetit en alguna ocasió ja, que a mi no ho veig tan malament, això de jugar-te-la fora de casa el segon partit.
Mira, traient el primer any, que era aquell de ser un neutral que va jugar a la província d'Alacant, quan puja l'Eldense de Pedro Capó, etc., quan ja agafem només les tres campanyes en play-off, amb anada i tornada, s'han jugat un total de 40 eliminatòries ja. Falten decidir les últimes 5 d'aquesta final. I el millor classificat surt amb avantatge, el factor camp es nota, però tampoc és una dada tan aclaparadora. De 40, Sergi, 24 han acabat en victòria de l'equip que jugava la tornada a casa, més de la meitat, però un total de 16 han passat ronda jugant a domicili. Enguany, per exemple, 50-50. De les 10 semis, hi han hagut 5 que han guanyat els que jugaven a casa el segon partit i 5, incloent-hi el Sabadell a Eibar, que ho han fet a domicili. I atenció amb aquesta, A l'espera de com acaben aquestes finals, tenim la referència del curs passat i de l'anterior. Doncs bé, en tots dos casos han pujat més equips fora de casa que al seu estadi. El 2023, 3 de 5, Tarazona, Reque Granada i aquest Sanluqueño que, com deia, és l'únic quart que ha pujat. I l'any passat, el mateix, 3 de 5 van pujar fora. Betis Deportivo, Marbella i el Zamora de David Movilla, que després d'eliminar el Sant Andreu, fora també el primer partit i la tornada a casa, va pujar a San Sebastián de los Reyes amb la tornada, llavors sí, lluny del Ruta de la Plata. Per tant, a les finals jugades fins ara, 4 ascensos de l'equip local i 6 visitants.
Jo hi crec.
Però tu hi creies abans d'aquesta dada,
sí,
ja?
Sí, abans de la dada. O sigui, ho crec gairebé des del primer segon, que sabíem que les dues eliminatòries tenia tots els números de jugar-se a domicili, com així ha estat, i crec, i afegeixo, que David Movilla ja ho hagi fet, encara em genera
més tranquil·litat,
No sé si és tranquil·litat, però
confiança.
Més confiança, sí. Soc més optimista amb aquesta sensació.
Vinga, va, a veure si a Suècia tenen també confiança. Perquè dimarts van passar per Huelva, ahir arlequinats que resideixen a prop d'on es jugarà la final. Per cert, que més exjugadors ja van més o menys confirmant que tenen previst anar-hi, Des de Petrer, Pedro Capó, des de Yecla, ens deien avui Àlex Ortiz, futbolista dels anys 90 al Sabadell. I avui directament marxem cap a Estocolm. Diria que està anant camí de l'aeroport ara mateix, un tio polifacètic, no sé ni com presentar-lo ja, periodista, escriptor, autoestopista, arlequinat, observador internacional a processos electorals, fundador d'una colla castellera a Escandinàvia i mil coses més. Miqui Sánchez Gonzalo, què tal, com estàs?
Hola, bon dia, Adri, estic molt bé, anant, com dius, cap a l'aeroport aquí a Estocolm.
Voles d'aquí una estona, un vol a Estocolm, Alacant, que crec que jo no era conscient ni que existia.
Jo tampoc ho sabia fins que vaig començar a veure totes les possibilitats. Vaig mirar aviam si Múrcia, València, Alacant, Màlaga, tot el que fos possible per buscar alguna alternativa per aconseguir arribar al partit.
No t'has atrevit a fer un Estocolm-Múrcia en autostop,
És que no hi hagués arribat. Si no tingués feina estable, potser sí, però amb feina ja no es pot.
Com ha anat això de la logística? Com has preparat el viatge? Què has hagut de fer per poder-t'ho compaginar amb la feina, això d'anar diumenge al Bisòquer la Condomina?
Primer convèncer la meva cap, després convèncer la meva dona perquè vingués amb mi, que ella doncs, és arlequinada passiva, és arlequinada perquè jo ho soc i com que això influeix el meu estat d'ànim, ella també té interès en que guanyi el Sabadell, i llavors veure aviam com ens podíem combinar els vols, perquè als suecs els agrada molt anar tant cap a Catalunya com cap a Espanya i els vols són normalment molt cars en caps de setmana, perquè molts tenen segones propietats allà a la costa, com se diu aquella costa d'allà, Costa Blanca o no sé.
Sí, Costa Blanca és d'Alacant, sí.
Exacte. Llavors, els vols allà són bastant cars normalment, per això a vegades hem d'agafar hores una mica intempestives, com avui, que és abans del cap de setmana, o la tornada, que tornarem a les 5 del matí després del partit.
I la idea és fer turisme per allà, per Alacant, per Múrcia?
Sí, aprofitarem un parell de dies, menjarem unes orxates allà, veurem unes orxates que a la meva dona li agraden molt aquestes coses, menjarem xurros el diumenge al matí, i així he pogut convèncer a la Dorota de venir.
Per si algú diu la seva dona és polonesa, o sigui, viuen a Suècia però és polonesa, o sigui que és una arlequinada passiva que ha nascut a milers de quilòmetres de la nova Creu Alta. Quina temperatura teniu allà a Estocolm ara, per curiositat?
Avui uns 16 graus.
16
però
graus.
Però últimament, sí, no havien passat dels 12.
Ets conscient que a Múrcia us esperen més de 30, no?
Sí, sí, sí. Porto només mànigues curtes i pantalons curts. I això va bé perquè a la Ryanair ja saps que no deixen passar gaire una maleta gaire gran. Així que, com menys roba, millor.
El viatge de tornada a les 5 del matí, des d'Alacant, també?
Sí, sí, des d'Alacant, però no fins a Estocolm, sinó fins a una altra ciutat que queda uns, no sé si, 100 quilòmetres o així, i tornarem a Estocolm en autostop, llavors sí.
Ja sabia jo que el dit apareixeria en algun moment de la conversa. No et dona, llavors, per venir a Sabadell si s'ha de celebrar alguna cosa?
No, vaig mirar totes les possibilitats, però no, perquè llavors no només seria dilluns, sinó que no podria arribar dimarts a la feina i no podia agafar tants dies.
Espero que passi, que no vull tampoc donar res per fet.
Jo però també, tinc moltes ganes d'estar a l'avió pensant quina merda em perdo la celebració, quina ràbia. Molt mort de ganes d'això.
L'última, Vicky, què passarà diumenge? Tu què creus, que et diu el nas?
Jo crec que guanyem, jo crec que patirem, perquè és la nostra idiosincràsia. És impossible que marquem 3 gols i estiguem tranquils al final, estarem allà fins l'últim minut, però crec que sí. Tinc fe. Si fos el Real Múrcia encara m'ho pensaria, però el Camp Múrcia, no sé, no té tant de renom.
Doncs tant de bo que sí, i que sigui patint o com sigui, però que hagis de tenir aquest mal pensament el dilluns amb el vol de dir ara em quedaria a Sabadell, ara no aniria cap a Suècia. Miqui, un plaer com sempre saludar-te el diumenge quan et veiem per allà, i tant de bo que sigui amb una alegria gran. Cuida't molt i bon viatge pels dos.
Moltes gràcies, Adri. Adéu.
Una abraçada.
Vagi bé el viatge.
El nostre viatge, Sergi, és una mica més curt i més tranquil, eh?
Segurament, mira, no sé si encara ha penjat o no ha penjat, però em sorprèn fins i tot com d'ordenat és el viatge d'anada. El de tornada ja és molt més del Miqui, però el d'anada em sembla molt ordenat. O sigui,
tampoc tenia molt marge, eh?
Ja, però fer un vol dit a Alacant i tenir previst després el desplaçament fins a Múrcia, em sembla, en el seu cas, impropi del Miqui. Però bé, allà el veurem. Bones notícies, sempre.
Doncs sí, senyor, un sabadellenc que viu a Estocolm des de fa anys, que ha voltat per mig món, que parla, no sé si 10 o 12 llengües i que té aquest problema, que és que és arlequinat i pateix cada setmana des de la distància. Sergi, per rematar-ho, em deies que tota la setmana s'entrena a la nova Creu Alta, demà és divendres, demà escoltem per última vegada en prèvia de partit aquesta temporada David Movilla.
Sí, en directe aquí a l'Hotel Suís, després d'aquesta sessió preparatòria, la penúltima. Recordem que l'equip entrenarà encara dissabte abans de viatjar en avió l'anada, en autocar la tornada, però en avió l'anada, pensant en la cita de diumenge, recordem, a les 7, des de mitja hora abans, a Ràdio Sabadell, i en directe a allò on estigui la pantalla gegant, que ja et dic.
Es pot dir ja?
Bé, jo diré que no és oficial, que de fet s'ha de fer oficial aquesta tarda, però que la gent ja vagi enfilant, si volen, cap a la plaça de l'Argum, que és l'espai escollit.
T'imagines que 3 dies abans hi ha algú que acampa allà directament?
Doncs no sé quanta gent hi anirà, per tant, que vagin agafant lloc. Però bé, en tot cas, la idea és que es vol fer oficial aquesta tarda aquesta ubicació, tot recordant el temps això, perquè això sí que ha canviat a les últimes hores i pot complicar una miqueta el tema de la retransmissió, esperem que no, i que l'empresa escollida per la instal·lació doncs ho tingui present. Que el partit per Esport 3 només es veurà per televisió, és a dir, a través de la TDT, la segona meitat. la primera part del partit, tant els que vagin a la pantalla com els que ho vegin des de casa o des d'alguna penya o des de casa del veí, que sàpiguen que l'hauran de veure per l'APP, per l'aplicació d'Esport 3. No vull menys tenir res, però...
Però hi ha un partit de futbol sala.
Correcte, un Barça-Jaén, o Jaén-Barça, no sé ben bé l'ordre, de futbol sala, del play-off de futbol sala. Per tant, Esport 3, que no seria la primera vegada que malauradament ens ho fa, primera meitat per l'aplicació, la segona meitat per televisió. I pendents de l'afició, el que sí que donem per fet, Adri, és que hi haurà dos autocars d'aficionats arlequinats que sortiran la matinada ja de diumenge, és a dir, a les 4 o 5 del matí em sembla que és previst que surti l'autocar cap a Múrcia, i que segur el club descarta la possibilitat que hi hagi un tercer autocar, perquè pel temps que estem ja dijous serà impossible d'omplir-lo i que pugui sortir.
Amossegaré la llengua de la política televisiva d'Esport 3. Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
I després de parlar del centre d'esports, ha estat també una de les grans notícies d'aquesta setmana. L'OAR Gràcia ha confirmat que no sortirà la divisió d'honor or femenina d'handbol per una qüestió econòmica. Ho venim parlant des de fa dies. La diferència de gairebé 150.000 euros, segons el president verdiblanc Salva Gomis, fa inassumible aquesta plaça guanyada a la pista a les fases de Saragossa. En categoria masculina, per exemple, la Roca i el Sant Cugat estan en el mateix context, en la mateixa tessitura. Ahir escoltàvem aquí a la ràdio el màxim responsable de l'OAR parlant d'aquesta qüestió. Avui hem preparat un reportatge històric amb tots els precedents que hem viscut malauradament aquí a la ciutat en els últims 25 anys, perquè, insisteixo, lamentablement, el cas del Gràcia ni és el primer ni fa pinta que serà l'últim. És un reportatge amb la veu de la Mireia Sanz i el muntatge del Toni González.
Estiu de 2015, l'Escola Pia puja a la segona categoria del futbol sala masculí estatal. Després d'un ajustat 6-7 a la Gomera, l'equip canari es va presentar al carrer Garcilaso pràcticament sense efectius. No els interessava pujar. 15-0 pels de Can Colapi i un ascens que no es va concretar després als despatxos. Miquel Canut era el secretari de la Junta en aquell moment.
Segons quins ascensos de categoria, el principal problema que hi ha és de professionalitzar el club. Aleshores, des de que necessites un metge, necessites molt més... Es pot doblar, triplicar el pressupost. Els jugadors també, que els has de reforçar plantilles, que els has d'agafar gent professional, perquè ja han de viatjar unes distàncies molt més lluny i la gent que treballa ja no pot, o millor han de viatjar tot el divendres. Aleshores es professionalitza.
Uns 200.000 euros separaven l'equip Escolapi d'assumir la nova categoria. Canut explica que van prendre la decisió per no fer perillar l'estructura de la base de l'entitat.
Podíem posar en perill una miqueta el nostre principal objectiu, no? Que és tota la cantera, no? Prioritzar, tenir un sènior molt professionalitzat, però si després tota la feina que fas de baix corre perill de que el club es pugui dissoldre per poder sostenir un equip, diguéssim, pues, en aquest cas era divisió de plata, no? Doncs ens ha sortit una miqueta dels objectius que teníem com a club, no?
Un cas molt semblant al que va viure un altre club que centra la seva raó en la formació, el Sant Nicolau de bàsquet. Els granes van fer 4 fases d'ascens seguides de Lliga EVA a l'EP Plata, pujant el 2012 a Can Bados i el 2014 a Sabadell. En cap de les dues ocasions van materialitzar l'ascens, com explica l'aleshores president col·legial Jordi Vallhonrat.
Les dificultats d'aquests canvis de categoria per entitats de l'ordre de la nostra bàsicament són dificultats econòmiques. És a dir, quan tu jugues amb un pressupost rondant els 300.000 euros, que un increment de categoria et pugui fer incrementar al voltant d'un 20% el pressupost, és complicat. I, per tant, aquest canvi de categoria ens portava que posàvem en risc altres coses.
No són les úniques decisions preses als despatxos de l'Esport de Sabadell que afecten els èxits aconseguits al camp, però sí els més semblants, perquè després d'un ascens va arribar la renúncia. L'any 2000, per exemple, la secció de volei del Natació Sabadell portava dues temporades a la màxima categoria femenina. L'Esther Alcón era una de les jugadores de l'equip.
Es va quedar en novena posició de 12 equips
i bueno, malauradament se'ns va comunicar doncs, això, que de cara a l'any següent que no continuava l'equip. I van vendre, cedir la plaça, no sé les negociacions, a l'últim classificat, que era el Club Voleibol Barcelona Winterthur.
Va bé tenir una jugadora i no només directius per veure també l'altre prisma. Com se sent l'esportista que per una qüestió de calés no pot continuar jugant a la categoria que s'ha guanyat?
Com a jugadores, doncs clar, a veure, ara a toro passado, que es diu, s'entén, perquè, però fa ràbia, perquè tu has guanyat i has de deixar escapar el somni, no?, d'estar a la màxima categoria a casa. Perquè recordo que la majoria de gent érem de casa. I doncs res, pues, això és el que hi ha, és l'esport, i si econòmicament no és viable, la veritat que el club doncs pren la millor decisió, encara que faci mal.
Un altre cas va ser el de Cup Falcons, en tenis taula. Els de la Masia de Sant Oleguer sí que van estar 4 anys a Superdivisió, però quan van baixar van decidir no fer un pas enrere, sinó 2, i sortir a Primera Nacional en lloc de Divisió d'Honor. Ho explica el Joan Barberà.
Després de 4 temporades a la Superdivisió, la darrera ja jugant amb 3 jugadors catalans, amb 3 joves jugadors catalans, s'havien passat moltes penúries, moltes dificultats que s'havien anat aixugant, però van ser 4 anys gloriosos al Club Falcons de Sabadell, però també 4 anys molt durs a nivell econòmic, amb un pressupost molt alt, quadrant números com es podia, si no era aquella mateixa temporada, la següent.
El periodista, palista i directiu sabadellenc explica així la diferència econòmica entre categories.
Ja és costós jugar a la divisió d'honor masculina, però si poses a la superdivisió no té res a veure. Són mons totalment diferents, amb unes despeses econòmiques altíssimes, no? I la situació que es va viure doncs, a Falcons en aquell moment, doncs es va prendre aquella decisió pel bé de l'entitat, pel bé de la secció.
I després hi ha els casos que, per no prendre una decisió dràstica com aquesta, acaben com el Rosari de l'Aurora. El primer, el Sabadell femení. Havent guanyat una Copa de la Reina i un subcampionat de Lliga, l'equip va acabar amb una crisi financera que va provocar la dissolució. Al novembre de 2005, després de 9 jornades, el conjunt arlequinat es retirava de la màxima categoria. Li faltaven més de 70.000 euros per cobrir el pressupost. La presidenta de la secció, Merche Romero, havia dimitit sense deixar ningú al capdavant de la nau i l'equip venia de perdre 6-0 a Vallecas amb sorpreses, com ara arribar a l'hotel on pernoctaven a Madrid i que ningú hagués pagat les despeses. El Sabadell Oviedo Moderno, de la setmana següent, ja no va arribar a jugar-se. Un altre cas d'enganxada de dits és el de la Unió Bàsquet Sabadell. 4 anys a l'Ep Plata, si recordeu, la mateixa categoria a la qual va renunciar després al Sant Nicolau. En l'últim, la 2008-2009, el pressupost no estava gaire cobert al 100%. Van decidir tirar endavant igualment i va esclatar la crisi, com comenta el president Jordi Roma.
I a més va enganxar la crisi i van haver-hi moltes empreses que no van fer el pagament dels restos de factura que quedaven o d'alguna cosa d'aquestes, i això ens va portar haver de demanar un crèdit important i bueno, amb els 4 anys que després de plegar encara vam continuar pagant. Jo de la meva butxaca em van costar la broma més de 180.000 euros. De la meva butxaca, altres companys de la Junta també van posar algun caleró, vol dir que tots vam patir molt.
Un Jordi Roma que assegura que entén perfectament la decisió que ha pres ara Salvador Gomis a l'OAR i que des de la seva actual experiència i vista en perspectiva és el que hauria d'haver fet amb l'image Sabadell-Gapsa.
Nosaltres no vam renunciar, nosaltres ens va portar el cor i vam tirar endavant, no com el Gomis que li ha portat el cap, que és el que toca fer. Llavors nosaltres ens vam tirar a la piscina i així ens va anar, és a dir, vam acabar demanant crèdits, 4 anys després de plegar encara estàvem pagant deutes, va ser bastant traumàtic el nostre final per culpa d'això i a més per la crisi que ens va enganxar el 2008 en plena temporada amb un equip que l'havien fet per intentar pujar.
7 casos diferents a Sabadell en només 25 anys i 6 esports diferents. I com dèiem, en el cas de l'handbol no és només una qüestió de ciutat, sinó que passa també arreu de Catalunya. Jordi Roma lamenta que ja en el seu moment els clubs catalans jugaven en desavantatge respecte a altres autonomies.
Tu competies amb un poble de Càceres o amb un poble de Galícia o amb algú d'Andalusia i tu sorties sempre amb una desavantatge perquè ells el 80% del pressupost el tenien cobert per les institucions. Digue-li el que vulguis, ajuntament, diputacions, etc. I nosaltres això, evidentment, no hi és. Això és zero. I et dic, i amb l'Ajuntament en aquell moment, que tampoc va col·laborar gaire més ben dit, ens va entremancar alguna cosa, encara.
I Jordi Vallhonrat, del Sant Nicolau, demana bonificacions per al sector privat si les empreses patrocinen l'esport.
Les entitats que col·laboraven amb l'esport a la ciutat, mica en mica s'havien anat retirant i, per tant, no teníem finançament, no gaire finançament extern. No tenim el costum, ni l'hàbit, ni tenim una legislació que ens ajudi perquè les empreses puguin esponsoritzar, és a dir, no hi havia en aquell moment una llei del mecenatge que pogués permetre que les empreses poguessin col·laborar. Els hi fos fàcil col·laborar amb les entitats i, per tant, davant d'aquesta situació, la decisió que jo segueixo pensant que va ser encertada va ser de renunciar a aquestes dues categories.
Una bona manera de mitigar aquest mal endèmic, equips calapistes guanyen categories que després no poden assumir als despatxos.
Doncs insistim, un bon grapat d'exemples d'equips que toquen sostre esportivament però que no tenen prou recursos després per humilitat per poder fer front a aquestes categories. Repassem informacions en format més breu. El Club Natació Sabadell de Futbol Sala ha anunciat les dues primeres baixes de cara a la temporada 25-26. Es tracta del porter Abraham García i de Sergi Lucas, dues peces que havien aterrat a la secció l'estiu passat. I ara que parlàvem d'handbol, el Sant Quirze serà el rival de l'Oar a la final de la Copa Catalana Femenina. Per tant, tindrem derbi diumenge. Les Quiris, rivals aquesta temporada a plata, es van imposar ahir per 30-26 a la Roca. El duel Vallèsà pel títol es disputarà a les 5 de la tarda de diumenge al poliesportiu Can Vidalet d'Esplugues, just abans de la final del masculí contra el Bordils. I per últim, repassem també el que ens deixarà l'Hotel Suís de demà amb el Pau Vitori al capdavant del programa i amb la roda de premsa de David Movilla prèvia a l'UCAM, Centre d'Esports Sabadell, com a plat principal. En tindrem més, per això també escoltarem el seu homòleg a la banqueta murciana, Germán Crespo, l'última dosi d'estadístiques dels divendres d'aquesta temporada i ara que parlàvem precisament del Sant Quirze com a rival del femení, la prèvia de les finals tant de l'Oar masculí com del femení de la Copa Catalana Esplugues. Som-hi, va, recollim estris i marxem. L'estudi queda lliure pels companys informatius. Ara el Notícies Migdia, abraçada des del control de so del Marc Cortín. Que vagi bé el dijous. Una abraçada.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.